escoltem aquesta música, passen uns minuts de les 12 del migdia del dijous i, per tant, vol dir que estem amb molta comèdia. El programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim dos visitants, com ho diem, il·lustres, importants, internacionals, estimats. Doncs sí, però abans... La homilia de molta comèdia. Avui el paradirector de música clàssica desafina. Benvolguts, germans, en les arts escèniques. Com saben els oients d'aquest programa, hem tingut la presència en dues ocasions de Carles Miró i Xavier Blanc, que estan al front del Pla Director de Música Clàssica, quan es va presentar ara fa un any i després quan feia 6 mesos per poder copsar la seva situació i el seu desenvolupament. Malauradament, ja varen comprovar amb ells, el mes de desembre, que la cosa no avança. I no ho fa, ai las. Per les mateixes raons de gairebé sempre. No tenim prou diners. No tenim prou diners per tirar endavant com hauria de ser el pla, però, per mi, el problema és més greu quan les possibilitats de l'evolució dels espais, els llocs on s'hauria de viure, veure i escoltar la música clàssica, sembla que avancen poc a poc, poquet a poquet. Ara tenim un sol lloc per fer dignament música clàssica, el Teatre Auditori. Hi ha un espai com l'Aula Magna del Conservatori, apte per fer música de cambra, si no som massa exigents. El Teatre de la Unió, amb el retras per diferents motius i ara per una nova modificació precisament per adequar les condicions acústiques, encara no té aprovat el canvi i no hi podrem comptar, penso, fins l'any 2020. Exteriorment, a l'estiu tenim el claustre i podríem tenir un nou espai a la zona dels jardins de la Pollancreda, un auditori a la grega, que els veïns estan qüestionant sense pensar que es tractaria de música no amplificada o teatre de petit format. La xarxa té un munt d'espais, Torreblanca, Casino de la Floresta, Teatre de Mirasol, però que no reuneixen les condicions precises i amb la carpa acústica per protegir-los. I per acabar de revelar-ho, la Sala B, prevista en el Pla EPEC, perdoneu, però es diu així, es diu EPEC, sembla que en l'horitzó immediat no es veu. I quan diu immediat parlo de 5 o 6 anys. La feina feta pels responsables del pla, de moment, resta en un andante moderato. I em sembla que per arribar al presto falta una miqueta. Això, si no desafinem. Amén.
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
Piano Trio en la menor opus 50 de Tchaikovsky l'estàvem escoltant ara, interpretat precisament pels germans Claret, Lluís i Gerard. Benvinguts en aquest programa. Bé, estàvem escoltant una mica, però acompanyats pel pianista, evidentment, perquè si un trio, éreu vosaltres dos i el piano, que era el Lluís Rodríguez, el Lluís Rodríguez Salvà. Bé, benvinguts en el programa, tinc moltes ganes de tenir-vos aquí, a tots dos, per dues raons fonamentals. Una, perquè sou una expressió de la música clàssica catalana en aquest moment important. Sou, d'alguna manera, diguéssim, uns exemples podríem dir, perquè fa 50 anys que vau començar.
Uns exemples veterans.
La segona raó. La segona raó. I ara, Lluís, vosaltres vau començar a la música, probablement, penso, ens ho aclarireu, perquè hi havia una relació molt directa de la vostra família amb en Pau Casals.
Sí, és evident. Bueno, primer de tot, gràcies per convidar-nos. Estem contents també d'estar aquí amb tu, amb vosaltres. I sí, és evident, nosaltres quan vam començar a estudiar música va ser als 9 anys i hi havia una relació amb el nostre pare molt directa amb en Pau Casals, diguem, des de l'exili a França, no? Diguem, en aquell moment l'exili era França, ara l'exili és Brussel·les o Berlín. Això ha canviat una mica.
O Berlín o Suïssa.
O no, Suïssa, també.
De moment, i Escòcia.
De moment, sí.
I Escòcia.
Sí. Escòcia, també, sí. Estan repartits, abans era més. Llavors, bé, aquesta relació, diguem, el pare es va, d'alguna manera, es va enamorar de la figura de Pau Casals, no? Com a músic, com a humanista, no? I això ens ho va transmetre i... com explica en Lluís moltes vegades, no? El record aquell que tenim de petits a casa, escoltar en els discos aquells de 78 revolucions la veu de Pau Casals tocant el violoncel, no? I d'aquí va venir una mica doncs, la intenció del pare de que nosaltres ens dediquéssim a la música. Nosaltres vam néixer a Andorra, en aquell moment Andorra, diguem, era un desert musical, no hi havia
musical
res.
Musical i cultural en general.
Exacte.
Llavors, vau néixer l'any 51, 1951, Andorra la Vella, a fills d'una família d'exiliats. Exacte. El vostre pare havia sigut un dels fundadors de l'Esquerra Republicana, molt amic de companys, si no recordo malament,
sí.
I a més això va haver obligat a marxar i a recrear la seva vida familiar i personal doncs, a Andorra.
Bueno, primer França i després Andorra.
Primer França i després Andorra.
Sí. A França van viure a la Segona Guerra Mundial, l'invasió dels nazis a França. El nostre pare amagava a casa seva un amic jueu, la Gestapo va arrestar el nostre pare, el van condemnar mort a la presó de Perpinyà i el va salvar en Casals.
Oh.
Perquè el nostre pare es va posar molt malalt a la presó i en Casals, que els alemanys de totes formes respectaven molt perquè sabien qui era, els va convèncer que el deixessin anar a morir a casa. Li va agafar una peritonitis.
I no es va morir.
No es va morir i... però el Casals el va salvar perquè així els alemanys l'haguessin afusellat.
Van anar a Andorra, Andorra vol néixer vosaltres...
Des d'allà van anar a Andorra quan es va acabar la guerra, sí.
Andorra vol néixer vosaltres i vosaltres, de fet, el que vau ser és uns nens de poble.
I tant.
I tant.
Tirant pedres allà...
Sí. Agafant serps, escarbats...
Coses allà. Sí, granotes, sí.
I això que arriba a la música és perquè aquesta relació amb Casals d'alguna manera determina, perquè en definitiva en Pau Casals és el teu padrí de bateig,
sí.
Lluís.
La música arriba, el nostre pare des de que vam néixer ja tenia la intenció de que fóssim músics. Hi ha una anècdota que el Gerard explica sovint, el dia que vam néixer o aquella mateixa setmana es va trobar amb un amic seu. Ah, Claret, felicitats, m'han dit que has tingut dos bessons. Diu, sí, i a més, vull que siguin músics, o m'agradaria que fiquin
músics. Sí, o seran músics, em sembla que va dir seran músics.
Així. Va tenir sort que hi havia una mica de talent, si no, no...
Jo crec que també va tenir sort que fóssim dos, no?, i els bessons, perquè, bueno, el fet d'estudiar els dos, fins i tot quan érem petits, estudiàvem a la mateixa habitació, això va, evidentment, desenvolupar unes grans capacitats auditives.
Això que acabes de dir, Gerard, és una mica complicat, no?, perquè si tu, des del principi, Lluís, se'n va adjudicar pel fet, suposo que pel fet de que el padrí era en Casals, tu anaves al cel·lo amb tota seguretat,
sí,
no?
Sí.
Estava claríssim.
Jo sempre he sigut molt pràctic, vaig pensar que el violí...
Per viatjar.
No, bromes a part. No, el professor que hi havia a Andorra en aquell moment va aparèixer, un professor, que era de la Seu, el mestre Marvà, que Isidre Marvà, que ensenyava, va fer com una filial del Conservatori del Liceu a Andorra, amb tota la gent, i en aquell moment va haver bastanta gent que va començar a estudiar música, nosaltres som dels pocs sobrevivents d'aquella època,
sí.
I ell, el professor aquell, tocava piano i violí, sobretot. Però bé, amb el Lluís també li va ensenyar
I
el que sortia,
sí, l'acordió,
la guitarra...
Trompeta, guitarra...
No hi havia el Google, però ell agafava un mètode
de
qualsevol instrument que sortís i per donar les primeres lliçons, doncs, espavilava. Era el mestre de música que ensenyava de tot.
Pujava dos dies a la setmana des de la Seu d'Urgell.
De la Seu, sí. Llavors el pare ens venia a buscar, i nosaltres ens escapàvem a jugar a futbolín, ens venia a buscar allà cap a música, i nosaltres, vinga, cap a música.
I què fèieu, aleshores, un parell d'hores de classe, o com...
Sí, o no. Bueno, també fèiem teoria amb elles,
clar, sí,
també
esclar. Fèiem solfeig. Era el migdia, entre l'espai, diguem, de les classes del matí de la tarda...
De l'escola,
esclar. A l'escola, a la mateixa escola, ell allà hi havia un piano amb un racó, i me'n recordo, ens feia classes de solfeig i classes d'instrument. Venia a casa també a vegades a fer la classe d'instrument. També sí, ens ho anàvem manegant. És...
També tinc entès que vau començar a tocar en públic a la casa d'algú, senyor Revés?
Sí, el senyor Revés, sí.
I era un mecenes d'Andorra que era un violinista aficionat que tocava, prou bé el violí. I, llavors,
I tenia un secretari que tocava el piano.
Sí, i organitzava unes vetllades a casa seva on vam fer els nostres pinitors de tocar per la gent.
O sigui que, de fet, estava refent l'estil de el que passava a l'època de Mozart, o l'època
de Schubert,
a les cases, no? En els salons.
Sí, sí, era un saló d'una casa pairal d'allà a Andorra, molt important.
I llavors que devien dir, quins nens, mira.
Home, està, tots nens iguals.
Els fills anclets, fixa-t'hi tu.
Me recordo que hi havia, era molt divertit, hi havia un general retirat, un general americà retirat, que tocava ple de whisky per tot arreu, que tocava la viola, i era molt divertit. Després hi havia el mestre Roure, que va ser un personatge important a Andorra, que era un músic d'aquests de festa major, no? I ho dic amb tota la...
Tot el respecte total.
Absolut, sí, perquè a més era un gran músic que tocava el violí, tocava la trompeta, tocava el piano, i ens va ensenyar, nosaltres també ens va donar classes. De...
I feia uns arranjaments, que és els que tocaven, feia uns popurris...
De sarsueles.
De sarsueles, d'òperes... Un dels meus primers solos, en un d'aquests popurris, jo me'n recordo, era una de les melodies de la Traviata, una de les àries de la Traviata, ho recordo molt bé.
I també tinc entès, hi ha un record vostre amb haver tocat a l'Emigrant, per exemple, no?
Sí, esclar.
Com un aspecte, diguéssim, molt emotiu.
Clar,
molt...
Més això?
El concert de fi de curs, com que aquest...
I els exàmens, a vegades.
Sí, aquest professor de música era de la Seu d'Urgell, el Gerard i jo baixàvem, els pares no podien entrar a Espanya, el Gerard i jo baixàvem amb un paper especial i tocàvem allà a la Seu d'Urgell, al seminari, moltes vegades era el concert, i ens havia fet un arranjament per violí i violoncel de l'Emigrant. I esclar, en aquells anys, començaments dels 60,
tocar
l'Emigrant, hi ha gent molt emocionada.
La policia no ho sabia que ho fèiem.
La policia segons com ni sabia que era l'Emigrant,
Sí, bueno, no, és probable, perquè si ho haguessin sapigut...
No, clar, si no hi havia lletres, només hi havia música.
Jo recordo quan tocàvem el grup del Diàbolos en Música amb el Guim Joan...
A Barcelona, això ja, sí.
Que vam fer un concert a Barcelona, en una escola, un institut, i tocàvem, a més d'algunes obres contemporànies, em sembla que fèiem extractes del Septimino de Beethoven.
Sí.
I és que en aquella època, si veies una reunió de més de no sé quantes, de 10 persones,
20 persones,
havies de demanar autorització, i es va presentar als grisos,
sí.
I van mirar el programa i van dir, a ver, el senyor Beethoven este, ¿dónde está? Sí.
De totes maneres, Lluís, no ho diguis massa fort. Això,
sí,
això
ara ja no hi ha grisos.
No.
Sí, però ara, cuidado,
dic això dels 20, perquè es torna a repetir, que hi haurà també la possibilitat de que tinguem algun problema. Bé, deixem aquest tema, perquè desafino una mica dintre del...
Una mica bastant.
Dins del programa, no cal. I seguim amb vosaltres, perquè en definitiva és on esteu. Aquesta primera època d'un ensenyament no regalat, diguem-ne, comença fins que aneu al conservatori.
Fins que vam poder baixar a Barcelona, perquè el nostre pare ja va tenir permís per entrar a Espanya arrel d'haver vingut aquí el 62.
L'home de les neus.
El Ieti, sí.
Ens va permetre ja veníem de vacances a l'estiu i al cap d'un parell d'anys ja vam poder venir a estudiar aquí.
Això és gràcies a en Porcioles.
Gràcies a la neu.
Sí, pel Porcioles... era el president del Tribunal de Corts d'Andorra.
Sí, i per d'aquí es van conèixer amb el nostre
pare. Sí, i es coneixien amb el pare, suposo que hi havia també d'altres elements de comunicació, i jo me'n recordo, això va ser el dia de Nadal, nosaltres estàvem jugant a cartes amb uns amics al pis a dalt, i van trucar des de l'alcaldia, Andreu, has de baixar, les màquines estan bloquejats, i va ser aquella aventura... impressionant, que em sembla que van tardar una setmana a arribar a Barcelona, perquè estava nevat de tot arreu. Sí. Llavors s'havien de parar, havien d'anar a buscar una partera en una casa de pagès que havia de parir, no sé què. Bueno, sí, va ser una aventura.
Total, que arribeu a Barcelona, aneu al Conservatori.
Conservatori Liceu. Primer any no. Any vam tenir classes particulars, jo amb en Josep Tota i tu
amb el... Jo amb el Ponsa, amb el Domènec Ponsa.
Amb el Domènec Ponsa. Però com que havíem de seguir d'alguna forma uns estudis reglats, perquè Andorra, ja com ha dit el Gerard, l'escola era filial del Liceu, doncs vam entrar a Conservatori del Liceu. Però als 17 anys, abans d'acabar el Conservatori, ja havíem començat el quartet Ciutat de Barcelona amb el Gonçal Comelles i el Mateu Valero i vam entrar a formar part de l'Orquestra de Barcelona. D'aquí el nostre debut, el 68.
Avui començava amb l'orquestra, que en aquell moment...
Era els començaments...
El segon any del Rosmarbal. Que teníem 17 anys, que no es pensi la gent que ara celebrem 50 i que ja tenim molts anys, no? Els 50 se n'hi hem de sumar 17 només.
Gerard, a veure, però sabem-ho. Esteu a 66 o esteu a 67?
Nosaltres ja hem fet el 67, sí.
Ja ho heu fet, perquè sou del mes de...
Som del 50, al març. Març del 51.
Perquè el dubte que tenia jo... Evidentment, sabia que estàveu aquí en aquesta línia, però...
Si però ningú passat... ho diria, ningú.
No, que va. És veritat, és així, tan mal.
I doncs vam entrar allà, però jo recordo que els matins fèiem orquestra i alguns dies a la setmana a les tardes anàvem al conservatori per acabar els estudis.
I en un moment determinat també creeu amb el García Tenelle el trio Barcelona.
Amb l'Albert Tenelle, sí.
Jiménez.
Això ja va ser...
Això va ser molt més endavant, clar. Perquè... Entremig, a veure, quan vam acabar, mentre érem a l'orquestra, tu, Gerard...
Jo el 72 vaig marxar a Brussel·les per fer la carrera allà al Conservatori de Brussel·les i m'hi vaig estar quasi bé 5 anys. I tu te'n vas anar un any més tard a París.
Un any més tard a París per estudiar amb l'Aldulescu i va ser després el tornar. Quan es va fer l'escola...
El centre
d'estudis musicals allà a Vallvidrera... Jo vaig començar allà a fer unes classes, tu vas venir...
Jo havia tornat abans per formar el quartet Númena a Cambrils i el festival de Cambrils, això va ser el 70, el 76, 70, finals del 76, i després, bueno, el 79 va ser ja quan vaig tornar cap aquí, va ser quan vaig agafar a casa a Sant Cugat, i vam entrar això de professors i allà vam fer el trio a Barcelona, l'Escola de Música de Barcelona, el Curs Internacional de Música de Vic, etc etc. Això va durar 13 anys.
Podríem dir que, Lluís, tu has fet una carrera més, diguem-ne, individual, per dir-ho d'alguna forma, en el sentit que... I tu, Gerard, has fet una carrera més centrada en grup, en orquestra, en la ONCA, que seria representativa d'això, a part de la vostra participació en trios o en quartets que heu fet. Sembla que ets el trio de Berlín.
El trio de Berlín, hem estat 10 anys. Ara hem parat també, perquè a més jo ara soc professor a Boston i tampoc tenia temps d'anar a Berlín a assajar cada mes. Però el trio de Berlín ha estat 10 anys.
Vull dir que les carreres vostres, si difereixen en alguna cosa, seria potser amb això?
Jo crec que sí, que és això. Sí.
Sí, tenim un tros de carrera comuna, que és el trio de Barcelona i l'Escola de Música de Barcelona.
Això comuna sona raro.
I l'ESMUC, quan en Gerard era director de l'ESMUC, jo vaig ser professor allà 4 anys.
Sí. I en Gerard va ser director.
Jo vaig ser director de l'ESMUC, allà... Diguem, vaig deixar una mica la docència de costat, perquè bueno, diguem, hi havia tota la gestió. També és veritat que amb l'Orquestra d'Andorra, que ara complim 25 anys, també hi sigut, no només el fet de ser concertino director de l'orquestra, sinó ser director artístic de lo que és la fundació de l'ONCA, diguem, això m'ha portat molta activitat orientat a la gestió, diguem, a la gestió musical.
Sí, això
no?
Que volia dir. Sí.
Llavors he fet menys classes, i esclar, jo crec que amb l'orquestra també em vaig definir d'alguna manera, perquè això que deies tu, no?, d'aquesta activitat més de grup, he seguit tenint algunes actuacions de solista, però la meva carrera ha anat molt dirigida, orientada i dedicada a el que era l'activitat de l'ONCA. Evidentment.
Hi ha una altra característica potser de l'ONCA que caldria remarcar, que per cert, em sembla que el primer concert que vau fer aquí devia ser el 98, i heu fet un per temporada, gairebé segur.
Bueno, des que vam fer el conveni, tenim un conveni amb el Centre Cultural, amb l'Ajuntament, diguem que utilitzem les instal·lacions per poder fer assajos aquí, fer produccions aquí, i a canvi d'això cada any fem com a mínim un concert pel Centre Cultural. O sigui, jo no recordo l'any, perquè amb això sóc bastant, amb això el Lluís té més
memòria que jo. Però jo com que jo és trampa, perquè ho tinc apuntat...
doncs si llavors digues tu, no t'ho discutiré.
Clar, en aquest cas ho tinc apuntat i puc dir que, efectivament, el primer concert que va fer la ONCA va ser el novembre del 94.
Sí. Ah, 94.
94.
Clar, o sigui, perquè... l'orquestra va néixer el 93. Sí,
sí. Perquè el Teatre Auditori també va néixer el 93. Mm-hmm. O sigui, ara el setembre farà 25
anys. Sí,
complim,
sí.
Sí, i a la vegada també una característica que em sembla destacable de la ONCA és aquesta possibilitat que heu exercit de col·laborar amb diferents tipus de música,
sí,
amb jazz,
això, sí,
amb pop, si convé, sense
definit,
cap problema.
Sí, sí, sí.
I la característica d'en Lluís és diferent, no? Tu has fet aquest tipus de concerts com a solista, amb moltes orquestres...
Com a solista i música. A veure, jo el 50% de la meva activitat han sigut concerts, solista i música de cambra, i l'altre 50% pedagogia. I ara estic en un moment que la pedagogia és un 75%. No?
Perquè les masterclass que fas és a tot el món, en aquest moment.
Bueno, no només les masterclass, sinó les classes regulars. He estat durant 24 anys. Vaig anar regularment al Conservatori de Toulouse a fer 8 o 9 cops l'any classes, a supervisar una de les dues classes de cello, després a l'ESMUC, a l'Escola de Música de Barcelona. I aquí a Sant Cugat, durant 10 anys, quan vaig deixar l'ESMUC, em van acollir la meva classe com una mena de classe de perfeccionament durant 10 anys. I ara fa 2 anys que sóc a Boston. Això són des de la meva activitat pedagògica, diguem, regular. A part d'això, doncs, sí, tinc masterclasses a l'estiu. Ara vaig a Canadà, faig el meu curs a l'Abadia de Cuixà, que faig des de fa 25 anys. Ai, de Cuixà, però bé, havíem començat a Cuixà, sí. Ara és a Fontfroid. I també faig una setmana a Holanda, però això tot l'estiu faig masterclasses.
O sigui, això que deies, que diguéssim, les tres quartes parts de l'activitat en aquest
moment
estan molt centrades.
En aquest moment faig menys concerts que abans i faig més classes.
Bueno, aquesta és l'evolució també una mica
sí,
personal.
No me'n queixo pas, estic molt feliç a Boston, estic molt feliç. A més, tinc uns col·legues, uns col·legues formidables allà que també fem concerts entre nosaltres. Fa poc vaig tocar allà el quintet de piano de Shostakovich amb la Kim Kaskashian i amb gent que són... una categoria impressionant, o sigui que estic...
Bueno, baixes la categoria, tu.
Eh?
No baixes la teva, Lluís.
No, dic amb gent que són de categoria...
Per tant, vol dir que tu també ho ets.
Bueno, jo no parlo de mi, em
parlo
de més.
Però jo sí, per això ho dic, per això t'ho dic, per això ho remarco, perquè si estàs actuant amb aquesta gent, vol dir que estàs dins d'aquesta línia, això és evident. Bueno, tu no el diguis, ja el dic jo. Ja el dic jo. Hi ha una cosa que us volia comentar també. Hi ha a Andorra té el festival de Narciso Yepes. M'agradaria saber com va començar aquesta... O sigui,
bueno,
en principi...
Sí, el festival té una prehistòria, com moltes coses, no? I va ser un amic que havíem anat a col·legi junts, el Josep Duró, que ell és d'Ordino, ell va ser també després el cònsol d'Ordino durant molt de temps, que ens va proposar, doncs, que això, quan jo vaig tornar de Bèlgica, Lluís havia tornat ja de París, em sembla també, de fer uns concerts a l'església d'Ordino, que és una església petita però que té una acústica fantàstica, de fer uns concerts allà. Llavors, en aquells concerts nosaltres coneixíem el Narciso Yepes, perquè a l'època del quartet Ciutat de Barcelona havíem fet una gira amb el Yepes, vam inaugurar l'Auditori de Palma de Mallorca, havíem tocat a la Salle Gaveau a París, havíem tocat a l'Auditori de Madrid, al Palau de la Música, etc etc. Ens coneixíem amb el Yepes i vam convidar el Yepes a venir a tocar allà a Andorra i va venir la Victòria dels Àngels i va venir la...
L'Alícia
de la Roja, etc. No? Llavors allò va durar, diguem, 2 anys aquell festival, més o menys, allà a l'Església. I després, bé, això va provocar una mica que l'Auditori Nacional d'Andorra es fes també Ordino. Li van proposar a l'Iepes que fos padrí del festival i quan l'Iepes, malauradament, ara ja fa 20 anys, va morir, doncs el festival va agafar el seu nom. El festival d'Andorra ja són 35 anys. Jo ara ja me n'he desvinculat de la direcció artística a partir d'aquest any del festival, perquè, bueno, diguem, s'ha de deixar pas a d'altra gent, però és un festival que jo crec que Andorra ha tingut moltíssima importància perquè ha permès escoltar en directe, bueno, grandíssimes figures del panorama musical internacional i de tots els àmbits, a més, eh? de tots els estils de música, eh? Andorra. Això jo crec que és important. I ha posit d'aquesta manera, diguem, ha posicionat també Andorra dins del que és el panorama musical.
En aquests moments, penseu que Andorra, precisament per la en gran part per la vostra activitat, per la vostra presència, ha aconseguit crear, en aquest cas, per exemple, doncs, l'Auditori, per una banda, per l'altra banda, aquest festival, però hi ha un altre festival d'Ordino, que encara que no és estrictament clàssica, doncs, va funcionant al Conservatori. Creieu que això ha sigut, ha obtingut una part fonamental?
Home, sí, jo crec que el naixement de l'orquestra d'Andorra ha motivat molts joves d'allà que estaven estudiant a l'Escola de Música i que tenien una mica una fita, no?, d'un dia poder ser part de l'orquestra d'Andorra, que va començar sense músics andorrans, excepte tu, i que ara ja en té un bon planter de músics andorrans. El meu fill mateix, el Daniel, als 13 anys va ser quan vas crear l'orquestra jove, no?
Sí, el 2001.
Va ser el més jove de l'orquestra, als 13 anys, sembla que tenia, i per ell allò va ser l'arrencada de voler arribar a ser xelista professional, que és el que és ara.
Jo crec que Andorra, a mi m'agrada explicar sempre, no?, que per una part, això que explicàvem fa un moment del Festival Yepes, que va permetre això, que Andorra es posicionés i que Andorra poguessin escoltar en directe una sèrie de personatges importants del món de la música, i això va coincidir bastant amb el naixement del Conservatori. El conservatori, crec que els conservatoris, la funció que tenen no és només d'ensenyar música, sinó que també el que fan és vincular, a través dels infants que estan en el conservatori, vinculen moltes famílies en el món de la música, no? Llavors jo crec que les dues coses és el que van fer que Andorra hi hagués una revolució musical, diguem, i cultural també, no? Perquè, clar, el fet de que hi hagués l'Auditori Andorra degut al festival fa que llavors es plantegi la idea que hi hagi una orquestra. El conservatori està treballant amb joves, tenen les seves orquestres, i quan l'UNCA ja existeix, és el 93, i jo veig les orquestres del conservatori, és quan se m'acull la idea de fer l'orquestra jove, la Jonca, no? Doncs, bueno, diguem, aquí es fa una mica la quadratura del cercle, aquí, no? Per un costat hi ha una activitat, diguem, professional, un altre costat una activitat educativa i social, i això s'ajunta, i bueno, són aquestes sinergies que provoquen, jo crec, que en aquests moments Andorra, com a país que és, pot sentir-se molt, molt orgullosa de l'activitat cultural, i en aquest cas musical, que hi ha.
Hi ha un aspecte, per això, que s'ha de considerar, que hi hagi un suport claríssim per part del govern d'Andorra perquè això funcioni, perquè això sigui.
Bueno, del govern i, diré més,
i d'entitats, no?
Jo ho he de dir, de la Fundació del Crèdit Andorrà, perquè és la que subvenciona l'orquestra jove, el Festival Yepes, diguem, posicionant-se com a entitat en el camp de la música, a part d'altres coses. Hi ha d'altres entitats bancàries, doncs, que, diguem, s'han orientat més al terreny de l'esport, no? Però, bueno, en aquest cas, sí, diguem, aquestes dues aquesta fusió, diguem, de lo que és l'ajuda institucional pública amb les ajudes i amb l'ajuda aquesta privada és lo que ha permès que tot això es fes. Jo sempre dic, jo com a andorrà em sento super orgullós i super agraït d'haver pogut fer el que a mi m'ha agradat fer i poder fer en el meu país i amb aquest recolzament tan important, no?
Estem parlant d'aniversaris, déu-n'hi-do, doncs 50 anys de la vostra primera actuació en aquest tipus, en públic, d'una forma regular a l'OBC, amb l'OBC, en aquell moment l'Orquestra de Barcelona.
Perquè OCB,
Orquestra Ciutat de Barcelona.
Ciutat de Barcelona, sí. Vull dir que era diferent. Però hi ha un altre aniversari, que és un 25è aniversari, Lluís. Fa 25 anys vas enregistrar les suites de Bach.
La primera gravació de les suites de Bach.
La primera gravació.
He de confessar que m'agrada més la segona. Però
no. Més
això ja és història. Sí, no renego pas de la primera.
L'utrici és que t'agradés més la primera.
Però de tota manera, a veure, quan tu vas fer la primera aquest primer enregistrament,
que va ser Andorra,
que va fer a l'Auditori d'Andorra.
A l'Auditori Nacional d'Andorra.
Sí. Jo tinc aquí apuntat que al març del 93...
Ni idea, jo no me'n recordava pas.
Jo ho tinc apuntat.
Sí, l'Auditori del 91, sí.
Bueno, el 93. I, però en aquell moment, no hi ha dubte que tu vas fer una cosa que m'imagino que interiorment tenies necessitat de fer-la.
Sí. Bé, éreu amb les suites de Bach, Ja ho he dit alguna vegada, jo crec que tot violoncel·lista amb les suites de Bach té una relació que comença sent molt difícil, perquè és un repertori a la vegada extraordinari i a la vegada molt difícil, no? És un mirall on et veus tal com ets.
Hi ha un precedent.
Sí.
Hi ha un precedent que està per sobre, sempre sobrevolant.
Sí, però el precedent aquest és una cosa que t'inspira més aviat, no? Aquest precedent, en tu cas, en el meu cas, no. Era més aviat positiu. Però la relació personal amb la suite que s'estableix és molt especial. I aquesta gravació va ser una mica com un exorcisme del fi d'una època de relació conflictiva amb les suites, no? Després d'aquesta gravació hi ha hagut una relació molt diferent, per això em vaig fer una segona al cap de 10 anys o 12 anys, no? Però bé, és la foto d'aquell moment.
I quan tu vas decidir, vaig a fer la suite, naturalment, la figura de Casals, com deia abans, sobrevolava, no? Com dius tu, com un complement positiu que t'ajudava, inclús.
Sí, però no, la figura de Casals per mi sempre ha estat present, però no només en relació a les suites, en relació a tot el que ha fet i el que era. A veure, molta gent diuen que Casals deu la seva fama al que va fer amb les suites de Bach, i en part és veritat, però pel que respecta a mi, jo el veig com més... Com un avi musical,
més complexa, no?
Un avi musical i més no com més complexa,
més complet.
Tot el que feia per mi era especial.
I més té un tipus...
Té aquella gravació del concert de Schumann quan tenia 76 anys, sí, que és fantàstica.
Sí. I a més, si ho complementem amb l'aspecte, doncs, humà per una banda i polític per una altra,
el seu
i social,
a l'ONU, famós, que cada vegada que el sents fa plorar, no?
I amb catalans. Fa aquella expressió tan fenomenal, i a Luzán se'l mira de darrere amb aquella carona.
Sí, sí.
Aquella carona. Ha tingut una relació amb Sant Cugat també en el sentit de participar en aquelles nits del claustre, que em sembla que va ser la segona etapa.
L'Anna i jo vam ser directors del festival durant, crec que 4 anys, potser. Me'n recordo si eren 3 o 4
anys. 3 o 4 anys.
Que va ser una experiència molt maca, perquè el lloc és molt màgic, és un gust poder organitzar coses allà.
I com està això? Pot haver-hi una renovació d'això?
Ah, ni idea.
En Gerard diu que vol dir alguna
cosa. Bueno, jo volia dir en relació a la teva homilia, no?
Sí.
Que... Jo em sembla que el Lluís...
És que tu ets creient,
el Lluís,
comencem.
No. Però que des d'aquest punt de vista religiós, no.
Jo tampoc.
Però, jo també ho dic, evidentment, amb tot el respecte, no? No, volia parlar... El pla director, jo vaig, participar i se'm va demanar la meva opinió quan s'estava confeccionant, vaig estar quan es va fer la presentació i, des d'aquest punt de vista, com a Sant Cugatenc, perquè, la meva segona casa és Sant Cugat, sí que considero que Sant Cugat és una ciutat que està extraordinàriament posicionada per esdevenir el que el pla director vol que sigui, no? Un punt de referència des del punt de vista musical, no? Un centre de referència, no? Llavors, bueno, el que volia dir és un desig. Espero, de tot cor, profundament, que es trobin les maneres i que es trobin solucions perquè aquest pla de música, que tant el Carles com el Xavier han estat treballant-hi moltíssim, i estan treballant molt, em consta, espero de tot cor, repeteixo, que aquest pla director es pugui tirar endavant pel bé de Sant Cugat. Jo crec que avui en dia les ciutats s'han de vendre, i aquí és un tema cultural, és donar una imatge, és pensar en el futur de la ciutat, i jo crec que avui en dia, des de tots els punts de vista, per les implicacions que això té en tots els àmbits, és bàsic i molt important que els polítics pensin que això és una qüestió, jo crec, vital per Sant Cugat.
Amb els polítics, quan parlem a vegades del tema pressupostos, i no únicament aquí a Sant Cugat, sinó en general, hi ha aquest percentatge del pressupost dedicat a cultura, que quan fas una comparació al centre d'Europa, doncs, en fi, quedes esborronat, no? Perquè, clar, estem multiplicant per 10 i per 15 i per 20 vegades. Però hi ha un altre aspecte que no estareu d'acord, que és quan es planteja això és una despesa, i se'm diu, no, això és una inversió, que no té res a veure. Una despesa és una cosa que es gasta i s'ha acabat, no? Però una inversió, o sigui, posar uns diners per a determinada cosa vol dir, efectivament, crear doncs una cosa que, sí, que després es pot convertir, pot sí, créixer.
El problema pels polítics és que aquest tipus d'inversió de cultural és massa llarg plaç.
Quants anys? No?
Sí. Bueno, però...
Però, bueno, però, això és el problema.
Sí. I a mi m'agrada ara que celebrem això els 25 anys de l'ONCA, també, no? Quan, i que m'ha tocat, diguem, parlar-ne molt aquest any, i que em toca parlar-ne, sempre m'agrada plantejar, dir, bueno, nosaltres durant 25 anys hem fet moltes coses, però jo del que em sento més orgullós és del que hem sembrat, perquè fer coses és una cosa, i sembrar és treballar pel futur, no?
Sí, no es mor.
Per tant, jo penso que aquesta inversió que tu parles és sembrar pel futur i hem de treballar
sí,
amb això.
Però has dit abans, la UNCA amb els polítics sols andorrans no hagués existit. Ha existit no. Perquè hi ha hagut el suport de la Fundació Crèdit Andorrà.
Sí, no? Però bueno, per això aquí
jo
també
crec
existeix.
Que és el que s'hauria de buscar aquí. Sí, no només el suport polític, sinó el suport d'entitats. Aquí
sí,
si
jo,
una bona
jo
llei,
crec que això hi és.
Una bona llei de mecenatge, això
sí.
Es podria
no,
fer.
No, sí que és veritat, tu apuntaves això, Lluís, sí que és veritat que no s'acaba no només amb els polítics. I, per exemple, el Teatre Auditori és una mostra. Si el Teatre Auditori no tingués els sponsors que té...
Esclar, i el, doncs, el festival sí, va passar el mateix. El festival, al final, l'Anna i jo bueno, vam plegar perquè ja tocava, però anava de baixa perquè havia, no sé quina empresa, no recordo quina era, havia decidit no poder pujar més al festival.
Clar, per això, quan dius, plantejo un pla com aquest, doncs necessàriament, com ho farem? Primer, sí. Què volem, però... què volem fer, per una banda, i per tant, què necessitem per fer-ho, que seria per una part diners i per una part espais.
Clar, però sí que és feina dels polítics de poder convèncer aquestes sí. empreses.
Això passa per la voluntat política, finalment. Després, bueno, ja es buscarà, perquè ja es buscarà. Però és la voluntat política de voler fer les coses, crec jo, que és així, eh?
Bueno, vosaltres heu tingut voluntat, no política, sinó personal, per poder fer una carrera com la que heu fet. I si no tinc mal entès, aquest mes de març vau fer una estrena de l'Andorrà, una composició d'en Salvador Brotons.
Salvador Brotons, sí, es va estrenar a Andorra el 13 de març, exacte. Perquè era, a més, l'aniversari de la Constitució. I la setmana passada vam fer l'estrena francesa al Festival de Totabel, prop de Perpinyà.
I se suposa que el mes de juliol, o juny, el mes de juny, el dia 27 de juny, amb la presentació del sí. Nou Món Sant Cugat, que sé que hi participeu, sí. Tornarem a tenir l'Andorrà?
No. Això no serà, seran dos andorrans. No, aquí serà, diguem, farem una actuació en duo, que és una actuació que després també repetirem en el Festival de Sant Fruitós, que es presentava avui, sí. Amb un Sant Benet, no? Llavors, aquesta és una mica l'inici d'aquestes actuacions que, a part d'això del Brotons amb l'Onca i la Gia Orquestra, l'inici d'aquestes actuacions que farem de cara a celebrar aquests 50 anys, i el novembre fem un revival del trio que hem comentat, no? Del trio de Barcelona.
Que fareu a Petit Palau.
Fem el Petit Palau, ho fem a Vic.
Ho farem aquí també.
Ho fem a Sant Cugat, ho fem a Andorra, a Canillo.
Sí, Andorra.
I ho fem
a l'hotel.
A l'hotel Monegal.
Que fan aquell cicle de concerts. Fem una minigira, perquè més ja no podem a l'edat que tenim. Fem una minigira de 5 concerts, que estarà bé en 2 setmanes.
Ara, Gerard, clar, busca que jo digui, no, què dius ara? Què dius? Això no és així, home.
No. Bueno, si algú vol que en fem algun altre, que ens ho digui d'aquí al novembre.
Clar, sí.
ja prendrem vitamines.
Ja heu decidit d'alguna manera que aquest any serà un any centrat o molt centrat amb aquest 50è aniversari, no?
Sí.
D'alguna manera. Sí, sí. A part que tingueu moltes més activitats paral·lelament, però que vaja, que el tingueu. Doncs escolteu, germans Claret, estic molt content, jo ho deia abans al principi, però ara que hem acabat, que estem acabant, perquè el temps, com sempre, doncs se'ns tira a sobre, que diuen. M'agrada això amb els meteoròlegs, que diu, ve una borrasca que se'ns tira a sobre. Doncs aquí ens passa igual. Ens passa
una
igual.
Borrasca.
Sí, igual amb el temps. Estic molt content, doncs. I, en fi, quan compliu els 75 anys, que
de carrera
tornar,
o...
De carrera.
Ah, vale.
que ho puguem tornar a comentar i que jo estigui present per poder-ho dir.
Vinga.
Moltes gràcies, Gerard, moltes gràcies, Lluís.
Gràcies.
I fins a la propera.
Adéu.
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
Ets artista i vols donar a conèixer el teu talent? 21a Bienal d'Art Contemporani, un espai de difusió i exposició de l'art fet per joves. Presenta la teva obra abans del 3 de juny. Més informació a www.canals-art.com/bienaldart. Cugat.cat. La vida és local.
Assegurances Catalana Occident. Assegurem les coses importants, les de debò, perquè creiem que donar confiança a les persones és ajudar-les a fer la seva vida i el seu món cada dia millor. Assegurances Catalana Occident. Tot, tot i tot.
Arrenca una nova edició del Picalletres.
Dimecres. D-I-M-E-S.
Normatiu. N-O-R-M-H-U.
El concurs lingüístic que posa a prova els estudiants de segon d'ESO de tot Catalunya.
R-O-G-I-L.
Incorrecte, després de la G hi va una L.
Cada setmana, nous concursants, paraules impossibles, barbarismes amagats. Quin institut serà el millor picalletrejador?
No t'ho perdis. Picalletres, a la teva emissora local.
A Cugat.cat, els dijous a les 10 de la nit.
És l'hora en punt. És el moment de renovar informació. Segueix tota l'actualitat a Sant Cugat cada hora. 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Butlletins horaris de Cugat.cat. Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Me colé y entonces al me canté Coca-Cola para todos y algo de comer. Mucha niña mahona, pero
la música guateque a cugat.cat.
Un rayo de sol, oh, oh, oh.
Els dilluns a les 12 del migdia.
Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol.
Guateque Mania, música dels 60, 70 i 80 amb Josep Maria Planas.
Reformes a la llar? A Superpont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Superpont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Superpont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Superpont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
En vols més? Jukebox a Cugat.cat. Tota la nit amb la banda sonora de la teva vida.
Maig, el mes dels DJs en cugatencs a Cugat.cat. Les nits d'electrònica tenen el seu espai els dissabtes a la mitjanit al 91.5 FM i a 3bs.cugat.cat. Dissabte 26 de maig, Martin Farey en Sila Polo. Sessions enregistrades en directe des de la sala annexa del Casal Torreblanca a la primera edició de les Nits d'Electrònica. Organitza Oficina Jove i Ajuntament de Sant Cugat amb el suport del Consell de Joves 13-16. Cugat.cat. La vida és local.
Thank you.
Madonna, qui ho diria? Madonna dels Beatles, però com si fos música barroca. Però sí, senyor, és Beatles Go Baroque. És una adaptació que es va fer en un moment determinat i que precisament l'orquestra La Onca, que dirigeix com a concertino, però vaja, com a concertino, com a director, en Gerard Calet, va fer un concert al Teatre Auditori precisament interpretant Beatles. Beatles, però passats, naturalment, per la música barroca. Extraordinari. Tenim una agenda aquesta setmana que és una mica més curta. Per què és una mica més curta? Doncs perquè s'acabava la temporada del Teatre Auditori i, com a conseqüència, les coses ja van baixant una mica en nombre. Però estem esperant d'un moment a l'altre poder parlar-vos i ho farem amb els seus responsables de la programació que es produirà l'estiu, aquesta programació que es fa doncs, a diferents llocs, entre ells el claustre del monestir. I aquesta setmana tenim l'agenda dijous, o sigui, avui a les 9, el Mood Pop Experimental amb Lou Ruais, peu i piano, i Núria Galbany, violoncel. El dissabte a les 7, al Casal de Torreblanca, el tercer round d'Impressionant, la Lliga d'Espectacles 100% Improvisats que organitza el taller de teatre Sílvia Cervant, amb una competició entre l'equip lila versus l'equip negre. Ja veurem qui guanyarà. Sabeu que es farà després un quart round i a continuació, durant la Festa Major, hi haurà la final d'aquesta Impressionant, d'aquesta Espectacles Improvisats al 100%. El diumenge, a les 7 de la tarda, a l'Aula Magna del Conservatori, concert de piano a càrrec de Paulina Di Manet. I a la mateixa hora, a les 7, a la Nau de Cultura de Valldoreix, ens presenten Terenci i Maria Aurèlia, és a dir, Terenci Moix i Maria Aurèlia Campmany. Una producció, és a dir, un espectacle que ha estat escrit, preparat, una producció col·lectiva del grup A Peu Pla de Badalona, que estan dintre d'aquesta sèrie d'obres que presenta el grup Espiral, que organitza el grup Espiral de Valldoreix. I de moment, com veieu, l'agenda és curta, com deia, i per tant us deixo una mica de música, una mica més de música, amb aquests Beatles Go Baroque, amb aquest Concerto Grosso adaptat de forma que soni com sona fantàsticament. Es reconeixen les cançons, però és una altra cosa. I avui hem parlat de molta música i continuem amb música i tancarem el programa d'aquesta manera. La setmana vinent probablement també tindrem música, però d'un altre caire. Fins aleshores. Adeu, fins dijous. Thank you.